està en concurs d'educació pel civisme amb una festa al parc de Can Boixeres. Més de 1.000 infants de fins a 13 escoles de primària de l'Hospitalet s'ha plegat per gaudir de la festa del civisme, una activitat lúdica que posa el colofó als tallers que es fan al llarg del curs per fomentar bones pràctiques. Bona tarda, de seguida ens centrarem en aquesta festa del civisme. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. L'Ajuntament i l'empresa Moventis han signat un conveni per formar 15 persones com a conductors d'autobús i autocars. Es tracta d'un curs gratuït finançat pel SOC que garanteix la inserció laboral de com a mínim el 40% de les persones que el finalitzin. La iniciativa també vol donar resposta a la manca d'aquest perfil professional. La colla jove de l'Hospitalet aconsegueix una fita que fa anys que esperaven, instal·lar la primera placa a l'Hospitalet que otorga el títol de plaça de nou. Ha estat a la plaça de l'Ajuntament, on el 2019 els Minyons de Terrassa van descarregar el primer castell de nou, una jornada festiva que coincideix amb els 25 anys de la colla jove. Final de temporada dels equips hospitalencs de bàsquet. La S, l'Ec Collblanc B, la Ell, Vell Esport i el Centre Catòlic B són els equips que enguany han assolit l'ascens de categoria. Més de 1.000 infants de fins a 13 escoles de primària d'arreu de la ciutat s'ha plegat al parc de Can Boixeres per gaudir de la festa del civisme, una activitat lúdica que posa el colofó als tallers que es fan al llarg del curs per fomentar bones pràctiques.
Enguany s'han fet 120 tallers a 25 escoles i instituts, tallers que han tocat temes ben diversos, com ara l'ús compartit de l'espai públic, les begudes energètiques i els monopatins, entre d'altres. A la festa final, el parc de Can Boixeres s'ha tenyit de blau, amb samarretes i gorres que se'n feien ressò del centenari de la concessió a l'Hospitalet del títol de ciutat, amb el lema 100 anys compartint i respectant.
Vull dir, els nens posen la petjada a millorar la nostra ciutat. Això està molt bé perquè ells se n'adonen i poden ser un element de canvi, que és el que d'alguna manera es tracta a través dels tallers de civisme i convivència.
Havíem fet... els que havien vingut a fer les civismes ens havien fet unes preguntes de A, B, C i D i deberíem d'adivinar quin era el correcte pregunta.
Que mirem els semàfors abans de passar i no s'han dit com jugar al parc i no jugar al carrer, només als parcs.
La festa a Can Boixeres també ha estat moment de retrobaments entre canalla i agents de civisme i l'ocasió de gaudir d'un espectacle de circ. A través del circ s'han volgut contrarrestar els rumors que s'estenen i generen discriminació, estereotips i prejudicis, i destacar, en canvi, valors com l'empatia i la diversitat.
Que aunque siguem diferents, em dona igual, perquè podem fer una cosa i podem ser iguals o diferents.
Jo crec que tots deberíem de fer les coses bones i no les males.
Bueno, jo crec que el pòsit més important és construir consciència cívica de ciutadans que al final acabin respectant i compartint les normes de convivència perquè la ciutat de l'Hospitalet sigui un espai amable i un espai cívic. I que realment aquests alumnes es converteixin en ciutadans cívicament actius.
I entre número i número de circ hi ha hagut oportunitat de gaudir de l'aigua amb les tradicionals remullades. I per acabar-ho d'adobar, de remullar més ben dit, després de les restriccions per la sequera dels últims anys, la Festa del Civisme 2025 ha acabat amb allò que més fa xalar la canalla, la pluja d'escuma.
També han fet un acte de cloenda dels alumnes que participen al programa d'adaptació curricular. Més de 100 alumnes hi participen en aquesta iniciativa que vol motivar joves amb dificultat d'aprenentatge i que reparteixen les seves classes entre el centre educatiu i el llindar.
La plaça del repartidor ha estat el lloc triat per celebrar l'acte de cloenda del PAC, el programa d'adaptació curricular. Més de 100 alumnes de tercer i quart d'ESO han finalitzat aquesta iniciativa enfocada a obrir expectatives de formació a joves amb dificultat d'aprenentatge.
Han cursat tercer i quart de l'ESO i han fet en la nostra escola un tastet d'ofici que els ha permès treballar d'una altra manera. Treballar molt la part personal, el veure que poden fer les coses, que són molt valuosos, que poden tenir somnis i treballar amb les mans a partir d'oficis que han pogut tastar i que els hi permeten imaginar un futur a partir del món dels oficis.
Animar-los a la continuïtat formativa, evidentment, no? És un aspecte en el que pivota tot el sentit d'aquest projecte, no? Que els joves trobin el sentit, no? de la formació, el sentit de que cal certificar-se per tenir bona ocupabilitat i en això doncs, ens implica doncs, els diferents equips docents, tant del llindar com de l'institut.
Els joves són alumnes de 10 instituts de la ciutat i distribueixen la seva jornada lectiva entre el centre educatiu i el llindar. Els alumnes participen en tallers professionals d'art, cuina, fotografia, fusteria i electricitat, entre d'altres.
He apuntado al llindar con algunos compañeros para, bueno, para hacer cosas que nos gusten, que nos motiven, para no estar muchos días en el instituto. Y pues nada, me gusta el llindar, es una experiencia muy buena.
La verdad es que se lo recomendaría a muchos niños que, tipo, que no están dispuestos a estar metidos en la ESO, concentrados ni nada, que se lo de esto. Porque es un sitio único, es un sitio donde aprendí muchas cosas.
Pues sí, me ha ayudado bastante. De hecho, así como yo hice un poco de electricidad, también hace poco fuimos a un taller de mecánica, pues estuvimos ahí viendo y yo dije, como a mí siempre me ha gustado el coche, pues dije ahí, bueno, yo voy a estar acá en mecánica. Y me ha ayudado bastante a orientarme porque un poco perdido sí que he estado.
Els joves poden d'aquesta forma buscar un projecte educatiu i personal que s'adapti millor a les seves expectatives amb un gran ventall de tallers professionals que els ajuden a adquirir hàbits de treball.
Alumnes de formació professional de l'àrea metropolitana han celebrat avui al Centre Cultural Belvitge Gornal la clausura de l'edició d'enguany del Metropolitan FP Lab, un projecte que ha premiat a 12 equips que han resolt reptes plantejats per empreses i institucions.
El Centre Cultural Bellvitge Gornal ha acollit aquest dijous la jornada de cloenda de la 7a edició del Metropolis FP Lab, un projecte d'innovació en el que han participat més de 1.600 alumnes de 42 centres de formació professional de l'àrea metropolitana.
És un projecte que apropa el talent de la formació professional, no? tot el que treballem amb ells, no? Tot el fet d'evidenciar les seves competències, el seu treball, la seva actitud, el seu esforç al llarg del curs i apropa sobretot aquest talent de la formació professional a les empreses, al teixit empresarial.
L'objectiu del Metropolis FP Lab és potenciar les competències transversals de la FP a través de 12 reptes reals que plantegen les empreses i institucions i resolen els equips de l'alumnat amb diferents propostes.
El nostre prototip era bàsicament un mapa interactiu 3D del Port de Barcelona complet i res, hi havia com unes pestanyes emergents depenent de la zona i l'àrea a la que tu busquessis que estarien repartides en diferents colors i bueno, això fer-ho a la web.
Nosaltres teníem una empresa a la qual tenia uns plàstics els quals no sabien què fer amb ells i bàsicament havíem de proposar una manera de reciclar aquests plàstics. I nosaltres el que els vam proposar va ser una mena de ciment modificat amb aquests plàstics.
Per primer cop, la clausura s'ha celebrat a l'Hospitalet, que ha tingut representació amb alumnes de l'Institut Provençana i l'Institut Mercè Rodoreda. Un dels equips de l'Institut Provençana ha resultat guanyador amb el projecte Magos Elèctricos.
Un doble valor. Primer, que ens donin, no?, que siguem a la seu d'aquesta sessió, però per una altra banda que sigui de l'FP com una forta aposta que fem des de l'Ajuntament.
Enguany s'ha celebrat l'edició que ha comptat amb més participants i a banda dels centres de l'àrea metropolitana de Barcelona també s'hi han inclòs els municipis de Granollers, Mataró, Manresa i Rubí.
L'Ajuntament i l'empresa Moventis han signat un conveni per formar 15 persones com a conductors d'autobús i autocars. Es tracta d'un curs gratuït finançat pel SOC que garanteix la inserció laboral de com a mínim el 40% de les persones que el finalitzin. La iniciativa també vol donar resposta a la manca d'aquest perfil professional.
L'Ajuntament i l'empresa Moventis, que gestiona bona part de les línies de bus que cobreixen l'Hospitalet, han signat un conveni per impulsar la formació de conductors d'autobusos i autocars. Un curs gratuït que s'impartirà els mesos de juliol i setembre al CENFO. Permetrà l'obtenció del permís de conduir d'autobús i també del certificat per poder dur passatgers.
La formació es basa doncs, en l'habilitació del carnet de conduir de tipus D. Més enllà d'això, s'explica doncs, tot el que comporta portar un autobús. Els usuaris, tota la tecnologia embarcada, tota la innovació que hi ha dins d'un autobús.
Subvencionat pel Servei Català d'Ocupació, el curs s'adreça a persones en situació d'atur. S'ofereixen 15 places i Moventis es compromet a contractar com a mínim un 40% dels alumnes que finalitzin la formació. I és que l'objectiu de la iniciativa és impulsar la inserció laboral.
El SOC té un programa que es diu Forma Insereix, que és un programa que subvenciona formació però que conté un compromís de contractació per part de les entitats beneficiàries.
Aquests doncs, desocupats que estan ara en situació d'atur, que volen inscriure's en algun lloc de treball i no acaben de trobar on, doncs potser si volen ser conductors d'autobusos aquí tenen una possibilitat, una oportunitat que els estem donant des de l'Ajuntament, juntament amb l'empresa, de formació completament gratuïta i que, a més, doncs, una part d'ells es quedaran directament dins de l'empresa ja treballant.
El programa també permetrà a Moventis disposar de plantilla suficient en tot moment per garantir el servei. I és que la demanda creixent de transport públic fa que trobar conductors i conductores d'autobús sigui cada vegada més complicat.
La mobilitat està a l'ordre del dia, cada vegada més, com no pot ser d'una altra manera. La necessitat de les poblacions és cada vegada més gran. Les administracions cada vegada demanden més mobilitat pública i que això fa que moltes vegades doncs, hi ha una manca d'aquesta professió important. L'objectiu és que tots els participants del curs puguin tenir una oferta de treball en el grup Moventia.
Per inscriure's a la formació cal ser major de 24 anys, tenir el certificat d'ESO o equivalent i el permís de conduir bé amb tots els punts. També és necessari estar inscrit al SOC i passar una prova psicotècnica. Les inscripcions s'han de fer abans d'aquest diumenge.
El grup municipal del Partit Popular ha alertat del desmuntatge d'un parc infantil ubicat a l'Avinguda Primavera al barri de la Florida. Ara fa tres dies sense que l'Ajuntament informés prèviament del motiu a les famílies i els veïns que en feien ús fins ara. El Partit Popular reclama més que l'espai és insegur ara mateix, ja que s'han deixat diverses peces de ferro que s'haurien d'acabar d'extreure. Creuen que al barri no s'obren espais infantils i que els que hi ha a la zona o bé estan saturats o bé necessitarien una remodelació.
El hecho de que intentar desmantelar estos parques dicen que responde a una voluntad vecinal porque se producen botellones y un uso indebido de los parques, pero bajo ese criterio lo que están haciendo es penalizar a las familias con niños pequeños que quieren llevar a sus hijos al parque y disfrutar de una tarde pues, de juegos. No es un hecho aislado de que en los parques infantiles se esté produciendo un uso incívico a ciertas horas del día. Nosotros lo que decimos es no se debe desmantelar, sino lo que se debe hacer es poner presencia policial e intentar hacer cumplir las ordenanzas municipales en ese sentido.
Sobre aquesta qüestió, fons municipals asseguren que l'Ajuntament ha retirat aquesta setmana les dues àrees de jocs de l'Avinguda Primavera perquè eren petites, amb pocs elements de joc i estaven malmeses. Afirmen que si es retira una àrea de jocs, sempre és amb la garantia i l'aval dels tècnics municipals que existeix una alternativa al joc propera. En aquest cas, les àrees de jocs properes estan ubicades a la plaça Federico García Lorca i al Parc de la Pau. En aquest sentit, des de l'Ajuntament asseguren que el seu objectiu és reforçar les zones de joc situades en àrees més grans per fomentar la creació de comunitat, la convivència i un joc més lliure. Aquest cap de setmana el grup de teatre de Cordis participa a l'Hospitalet Fa Teatre. Avui a l'entrevista de l'informatiu parlarem sobre com els està anant el curs d'aquesta entitat amb Olga Pérez, vocal de la Junta de Cordis. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de parlar de l'entitat, anem al que ens és més proper, al calendari, que és aquest diumenge, 8 de juny, el grup de teatre de Cordis representarà Vacaciones en el Mar al Teatre Joventut. Què suposa pels usuaris de Cordis aquesta activitat de teatre que ja fa uns 20 anys que feu?
Home, pues, per ell, part de la seva vida pues, és fer aquesta representació i els nois pues, bueno, estan no il·lusionats, sinó molt menys d'això, o sigui, estiren tot el que és el curs pues, fent, o sigui, les, anant a fer les classes, o sigui, estan, bueno, no t'ho pots ni imaginar l'emoció que tenen els dos. Mm-hmm. Estan, I ara... s'estrena, perdó, perdó.
Sí, sí, s'estrena aquest diumenge, no?
Sí. Sí, sí, s'estrena aquest diumenge i ja et dic, o sigui, portem, com has dit, molts anys fent-ho, bueno, més de 20 anys, alguns nois van començar fa 20 anys amb aquesta, fent aquesta, no aquesta representació, sinó el teatre, i bueno, pues, per ells ja et dic que és part del seu dia a dia. Estan super emocionats. Esperem que sigui un èxit.
Segur que sí. I ara ja heu acabat el curs i ara esteu immersos al casal d'estiu, no? Què suposa aquesta activitat per també pels vostres usuaris i també per les famílies?
Home, pues, principalment perquè bueno, per el col·lectiu de nens necessiten tindre unes rutines, unes... O sigui, intentar estar cada dia, o sigui, no ve a dir ocupats, no? Però vull dir, tindre una rutina, fer activitats, sortir a la grilla... Què passa? Que amb els familiars pues, ens trobem que la majoria tenim que treballar, necessitem que els nens o sigui, estiguin ocupats i bueno, pues, aquí a l'Hospitalet tenim aquest casal que no el fem nosaltres, el fa directament a l'Ajuntament, el fem nosaltres la gestió i bueno, jo crec que és algo imprescindible. En aquesta ciutat d'Hospitalet és imprescindible aquest casal.
A més, és dels pocs que hi ha no, per aquest col·lectiu a la ciutat.
Bueno, dels pocs, com és l'únic, és l'únic que fan.
Molt bé.
Vale, de fet, aquest any n'hi ha 62 nens i llista d'espera de 15 nens. O sigui, falten, si n'hi ha llista d'espera per poder ocupar. Però clar, tenim 62 nens i 30 monitors. O sigui, és que ja no dona per més. O sigui, el pressupost ja no dona per més. Tenim també els inconvenients dels locals, que, bueno, que les escoles de l'Hospitalet, pues, com tothom sap, només n'hi ha dos per educació especial, una que és a l'Ester Cambori i una que és a l'Escorça, un no està adaptat, que és a l'Escorça, i a més és privat concertat, i a l'Ester Cambori, que és l'únic que és totalment, o sigui, totalment de lo que és de l'Ajuntament, però aquest any ens hem trobat que, bueno, que tenia que fer reformes i han decidit fer-les al juliol. Mm-hmm. I, bueno, estem pendents de que ens acabin de confirmar que estem pendents i pensem que l'escola nova que ens han oferit per fer-ho, pues, estem pendents de que ens donin aules. I, bueno, creemos que de les 9 que vam demanar i 3 que ens donen, pues, podrem aconseguir 5 o 6. L'escola és el Pep Ventura, que no t'ho he dit perquè ara no tenia clar quina escola era pel nom, eh? Pel nom. Aleshores, pues, bueno, no sé... És tot una mica... El que et puc dir és que si n'hi haguessin dues escoles d'educació especial que fessin els casals, dos que estarien plenes, perquè si tenim nosaltres llista d'espera de 15 persones...
Sí, sí. Ara mateix estàs reivindicant millores per a aquest col·lectiu, que és un leitmotiv en la vostra entitat, no? Que es va crear el 1988, d'un grup de mares i pares amb fills amb discapacitat, per reivindicar això, més serveis i espais de qualitat per a aquest col·lectiu. I ara ho deies, no? A la ciutat es necessita una altra escola d'educació especial i hi ha moltes més reivindicacions, no? Actualment des del col·lectiu de Cordis.
Bueno, principalment, com has dit, Acordis porta des del 88, són molts anys, és l'única associació que n'hi ha per persones amb discapacitat o discapacitat aquí a l'Hospitalet. Escoles, bueno, només n'hi ha dos, com t'acabo d'explicar. Crec que són necessàries més escoles, més centres. Bueno, associacions, doncs, bueno, si ja no són necessàries, seria algun local que també ens ajudessin una mica. O sigui, però sobretot, o sigui, que el centre de poder fer el casal com ara ho fem, o sigui, que ho tinguéssim, la reivindicació és que tinguéssim, o sigui, el local, però també una mica les ajudes i les condicions. I, evidentment, tindre, pues, algun centre més, això és, bueno, jo crec que és necessari, és que, no, és que dos centres d'educació especial, quan som a Hospitalet? 300.000 persones? No sé, per fer una mitja, no? És que és molt necessari.
Doncs,
és que només t'he dit que només a nosaltres n'hi ha 15 persones en llista d'espera, però perquè n'hi ha molta gent que no ens coneix. Però t'asseguro que, o sigui, que les meitats de famílies tenen que sortir d'Hospitalet per fer les activitats. D'anar a l'escola tenen que sortir fora. I, a més, és una despesa. sortir fora.
Sí, doncs, sí, Olga Pérez, vocal de la Junta de Cordis, ens quedem amb aquest missatge. Una nova escola d'educació especial, més places al casal d'estiu, i ara, això, que vagi molt bé aquest diumenge amb l'obra de teatre de Vacaciones en el Mar, a les 6 de la tarda, al Teatre Joventut.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, vale? I que vagi molt bé.
Doncs nosaltres continuem amb l'informatiu amb un sentit homenatge que ahir es va fer a Marcel Olivares i Felip Gómez, una parella amb una trajectòria de lluita antifranquista i compromís amb els ideals socials a l'Hospitalet.
Abraçades, petons i molta estima per la Mercè i el Felip a la porta de l'acte de reconeixement. Una gran estima que s'ha vist només entre tots dos. El públic ha arrencat un gran aplaudiment en una sala que s'ha quedat petita en un homenatge d'aquesta parella que simbolitza la lluita social i que es van conèixer en una sastreria fa més de 60 anys.
I ens vam conèixer allà. I allà vam conèixer i mira, ens vam enamorar.
Encara estem coneixent-nos.
I 18 anys que tenia jo i 22 tenia ell i fins ara. Ai, això és una meravella.
Una sorpresa.
Inesperada. Estem molt contents, és una cosa, veure tants amics. Bueno, estem molt, molt emocionats.
Aquesta lluita de la Mercè Olivares i el Felip Gómez va estar molt lligada al suc i en els anys negres de la dictadura de Franco. A l'acte, Joan Camós ha recordat aquesta etapa de lluita antifranquista a la clandestinitat, on el Felip Gómez va evitar la presó per un cop de sort.
El Felip va haver d'amagar-se diverses vegades, una vegada a Piera, una altra vegada a Sabadell, una altra vegada va ser detingut, però també va tenir sort, perquè el jutge que li va tocar era un militant del partit.
Perquè el jutge era del PSUC.
Era don Enrique Molina, que llavors era un militant del PSUC, que no es podia dir.
Lluitar contra el franquisme va ser el millor que ens ha passat.
Amb l'arribada de la democràcia, el Felip i la Mercè van col·laborar des del moviment veïnal i, de fet, van ser fundadors de l'Associació de Veïns de Collblanc la Torrassa amb les primeres lluites per reivindicar, per exemple, el Parc de la Marquesa. El Jordi Guillot, aleshores responsable del SUC a l'Hospitalet, va recordar com el Felip i la Mercè Olivares van formar part de les llistes a les primeres eleccions municipals a l'Ajuntament de l'Hospitalet després del franquisme, a l'any 1979. La Mercè Olivares va formar part del primer consistori en un ple amb només tres dones.
Sí, eren dues persones molt, molt respectades, amb molta presència als barris, i van participar de la primera candidatura democràtica del SUC al 79. Vam treure 11 regidors i una d'elles, la única, era la Mercè Olivares.
Una lluita que la Mercè i el Felip han continuat fins a l'actualitat en diferents àmbits com el centre d'estudis de l'Hospitalet, l'espai de ciutadania o el Consell de Síndics, entre d'altres. A la taula també hi havia la Júlia, la seva neta, que ha parlat davant d'un auditori que ha transmès l'estima cap a la Mercè i el Felip, de molts anys de militància i amistat.
La colla jove de l'Hospitalet està d'aniversari i els seus 25 anys ho està celebrant d'una manera molt especial. Enguany han aconseguit una fita que fa anys que esperaven, instal·lar la primera placa a l'Hospitalet que atorga el títol de plaça de nou.
Han calgut anys d'espera, però finalment la plaça de l'Ajuntament ha quedat immortalitzada com a plaça de nou. Així ho reconeix oficialment la placa que la colla jove ha inaugurat en el marc dels actes pels 25 anys de l'entitat castellera. L'efemèride recorda com el 9 de juny de 2019 els Minyons de Terrassa van descarregar el primer castell de nou de la història de l'Hospitalet, un 3 de 9 amb folre.
Nosaltres estem molt orgullosos d'aquella fita perquè fins ara hi ha un llistat de ciutats arreu de Catalunya on s'han descarregat castells de 9 pisos i no podia ser que l'any 2019 l'Hospitalet no tingués cap plaça on s'hi hagués descarregat algun castell de 9 pisos. Llavors, per nosaltres era una reivindicació de feia anys i ens omple d'orgull doncs, poder dir que a l'Hospitalet també es fan castells grans.
La jornada ha seguit amb una cercavila que ha fet una primera parada al carrer del Xipraret per fer un pilar. Més endavant, el poliesportiu del centre ha estat testimoni d'un nou castell, aquest cop, però, amb un espectacle acrobàtic inclòs. El bon moment de la colla arriba amb un repte ambiciós.
El nostre objectiu és no ens volem conformar en que la plaça de l'Ajuntament sigui plaça de nou, sinó que volem que cada districte tingui com a mínim una plaça de nou. Llavors, és el que intentarem aquest proper dissabte a la Festa Major de Santa Eulàlia, a la Diada de Montserrat Petit.
Aquesta diada fins ara portava el nom de la plaça de Nou, però s'ha actualitzat en honor a la primera cap de colla jove de l'Hospitalet, Montserrat Petit.
Final de temporada dels equips hospitalencs de bàsquet. La S, l'Ecoll Blanc B, l'AEB d'Esport i el Centre Catòlic B són els equips que enguany han assolit l'ascens de categoria.
El bàsquet territorial hospitalenc ja ha tancat definitivament la temporada i ho fa amb 4 ascensos. Esportivament, el més important és el retorn de la S a Copa Catalunya Masculina, categoria que va perdre la temporada 2022-2023. Un curs clarament de menys a més, però que ha acabat en premi gran per a l'equip d'Alfonso Navarro, segon classificat del seu grup.
Estábamos empezando mitad del equipo nuevo, la otra mitad de lo que había, y al final fuimos rehaciendo poquito a poquito y en todos los partidos hemos sido competitivos. También hemos ganado un montón de partidos de 1, de 2 y de 4, que podíamos haber perdido alguno más. El campeonato ha sido súper competitivo y bueno, también pues al final las formas, los chavales, las formas de estar, no faltaba nadie, muy competitivos todos y con muchas ganas de trabajar, que ha sido una de las claves, ya en sí ellos mismos, por la forma de hacer.
No ens ho esperàvem, ha estat un ascens que, bueno, sí que per la confecció de l'equip al setembre ja saps que donaràs guerra, ja sabíem que donaríem guerra, però no sabíem fins a on arribaríem. I molt bé, jo crec que aquest any l'important jo crec que ha estat que entre tots hem fet un bloc, que si hi ha hagut dos o tres partits que un no estava bé, l'altre suplia això, i jo crec que hem creat un bloc que al final doncs mira, ens hem posat i ho hem aconseguit.
Altres tres equips masculins han assolit l'ascens de categoria. Es tracta de l'Aico Milan B, que la temporada vinent jugarà a segona catalana, i de l'AEB Sport i del Centre Catòlic B, que de 2025-2026 coincidiran a primera territorial. Quan els equips femenins, cap ha aconseguit pujar de categoria de forma esportiva, però el Joventut Hospitalet, després del conveni signat amb l'Espanyol, tornarà la temporada vinent a la Copa Catalunya i serà l'equip femení de més categoria.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més de 1.000 infants de fins a 13 escoles de primària d'arreu de la ciutat s'han aplegat al Parc de Can Boixeres per gaudir de la Festa del Civisme, una activitat lúdica que posa el colofó als tallers que es fan al llarg del curs per fomentar bones pràctiques. L'Ajuntament i l'empresa Moventis han signat un conveni per formar 15 persones com a conductors d'autobús i autocars. Es tracta d'un curs gratuït finançat pel SOC que garanteix la inserció laboral de, com a mínim, el 40% de les persones que el finalitzi. La iniciativa també vol donar resposta a la manca d'aquest perfil professional. La colla jove de l'Hospitalet aconsegueix una fita que fa anys que esperaven, instal·lar la primera placa a l'Hospitalet que atorga el títol de plaça de Nou. Ha estat a la plaça de l'Ajuntament on el 2019 els Minyons de Terrassa van descarregar el primer castell de Nou, una jornada festiva que coincideix amb els 25 anys de la colla jove. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació electdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.